Sembla mentida, però en ple 2026 encara hi ha catalans d'origen estranger que han de sentir això de «ai, no sembles d'aquí» o «ai, queda que parles el català». Això quan els canvien sistemàticament de llengua o els discriminen en l'accés a l'habitatge, potser pels cognoms que tenen. Diem que som terra d'acollida, però sembla que no tothom té clar que hi ha catalans que són negres i catalans que fan el ramadà. L'eina de cohesió social, de construcció nacional, d'integració, per excel·lència, hauria de ser simplement la lingüística. Però això cada vegada és més complicat en un context en què el castellà va guanyant cada vegada més espais. Avui parlarem del català, parlarem de la integració i parlarem del racisme. I com sempre ho farem amb vosaltres, que ja sabeu que podeu venir i després de la conversa i fora de micro, podeu dir-hi la vostra. Bon vespre i benvinguts a La crisi dels 30, un espai de trobada en català des del bar Casa el Mirall de Barcelona. Avui parlarem del que implica créixer com a fill d'emigrants al país i ho farem amb l'Òmnia Bacali, escriptora, jurista i autora d'aquest llibre d'aquí, Un far a 3 minuts de casa, que bàsicament és un llibre d'autoficció, una novel·la sobre la teva pròpia història, que ara en parlarem. I després el Daniel Herrera, politòleg i activista, també conegut com a succedani a Twitter. Benvingut.
Gràcies.
Benvinguts als dos. Gràcies. Aquest podcast es diu La crisi dels 30. Sempre comencem parlant de temes com més o menys generacionals, de trajectòria de vida, de reflexió del passat, això que quan et vas acostant a la trentena mires una mica enrere. Volia començar per aquí, preguntant-vos per les vostres històries. Deia Òmnia que aquest llibre en part parla de la teva història, tot i que té ficció, no? Tu ets nascuda aquí, de Badalona, filla de pares marroquins. I tu, Daniel, et vas venir aquí, si recordo bé, amb 7 anys de sí. Colòmbia.
Jo vaig néixer a Barcelona el 99. Els meus pares... Vaig néixer a Barcelona, després em vaig mudar a Badalona més tard. Jo sempre, moltes vegades, dic que soc de Badalona perquè gairebé tota la meva vida l'he viscut a Badalona. I els meus pares portaven aquí a Catalunya des de l'any 91 o abans, fins i tot la meva mare. I llavors ja portant gairebé més de 30 anys aquí. I vam venir, de part de la meva mare, va venir aquí amb una mena d'au pair per treballar per una senyora que la va conèixer al Marroc i se la va voler emportar perquè cuinés per ella i perquè netegés la casa per ella. I el meu pare va venir aquí estant al mar per seu compte i la típica, no?, de començar de feina precària en feina precària i diguem-ne que el seu començament va ser molt diferent de la meva mare, que ja sí que tenia un lloc des de Kent City i potser anava més tranquil·la que no pas el meu pare. I res, i es van conèixer aquí, a Torredembarra, i aquí vam néixer les meves dues germanes.
Molt bé. No sabia tot això, eh? Jo vinc de com has dit, de Colòmbia, d'un lloc que es diu Palmira, una ciutat al costat de Cali, que és on vaig néixer jo, i res, vinc d'una família religiosa, de fet. Els meus pares i jo vaig néixer dins dels testimonis de Jehovà. Entenc que sabeu què és, per sort ja no estic a dins. I a l'any 2007, per diversos motius, sobretot els econòmics, buscant una vida millor, vam venir jo i la meva germana amb la meva mare, els meus pares estan divorciats, cap a Vic. Vam anar directament a parar a Vic. I allà, doncs, la típica història d'una família immigrant, no?, vivint a pisos compartits amb tres famílies més, tots en una habitació, feines precàries durant molts anys, tot i que això al final també m'ha servit per construir una certa consciència, tant per la banda immigrant com la consciència de classe que he anat adquirint durant tots els anys a partir d'aquesta experiència, no?, que hem viscut des de petits, al final.
De fet, Òmnia, crec que tu ja has explicat el tema de creuar el mar amb una barca de pescadors, pot ser tan...
Anava... No, de fet, això li passa al pare de la protagonista del llibre. Clar, com és una autoficció, és difícil posar la línia entre què és ficció i què és auto, no? Però el meu pare, bueno, una barca, sí, no seria tassi de pescador, s'ho vaig afegir jo, i se t'ha explicat. També la típica cosa de pares que no t'acaben d'explicar gaire les coses, el meu pare em va dir que va venir aquí en barca, i això és tot el pes.
Parlem de dos contextos diferents, però Badalona per una banda, Vic per l'altra. Si volguéssim fer a nivell de països catalans, necessitaríem més gent, no? Però segurament no és el mateix créixer com a fill d'emigrants a Barcelona, que a València, que a Palma, que a Vic o que a Badalona. Creieu que hi ha moltes diferències en la vostra experiència? Segurament el tema de la llengua és una de les coses que més diferencia.
Sí, definitivament sí. Estem parlant d'una ciutat catalanoparlant, al final, majoritàriament, encara que sí que té una gran quantitat de població immigrant. Però vi que des que vam veure les primeres onades migratòries al final dels 90 i principis dels 2000 es van posar les piles en el sistema educatiu per distribuir els nens una mica en diferents col·les, perquè així doncs s'impulsés, no, la immersió lingüística, però real, perquè els nens en si mateixos parlessin català entre ells. I crec que prou bé ha funcionat en general, perquè la major part dels nois immigrants d'allà que hem crescut amb mi, tots parlem entre nosaltres català. És el dia a dia. Entenc que això a altres realitats sociolingüístiques canvia totalment, és superdiferent.
Totalment al contrari, en el meu cas. O sigui, Badalona, que les onades migratòries ja venien d'abans, especialment, clar, jo he crescut en la banda de Badalona que tocava més a Santa Coloma. Jo no era tant al centre de Badalona, sinó que era més a les afores de Badalona. I era, doncs, bàsicament, jo sempre a l'escola no anava, era... Doncs, i veies tota mena de cares, hi havia molta diversitat. Sempre s'ha parlat el castellà era la llengua vehicular. Sigui a classe, sigui fora de classe, al carrer, sempre s'ha parlat el castellà. Jo, de fet, el català, la primera vegada que començo a parlar el català, va ser a la universitat com a llengua diària. I a tenir-la més present com a llengua de la meva vida va ser després a la universitat, perquè mentrestant sempre havia sigut el castellà. A casa meva parlàvem en castellà també. I amb tothom parlàvem en castellà.
A casa teva parlàveu castellà perquè entenc que els teus pares pensaven que era la llengua que us havien de transmetre per integrar-vos aquí.
Clar, jo tenia la sort que la meva mare, quan érem molt petites, i les meves germanes, ella va decidir que volia que les seves filles parlessin en català, que parlessin bé el català, i que l'habitanessin i que l'utilitzessin. Llavors, això em va ajudar moltíssim de cara a després, més endavant, com poder-lo parlar de la manera que et parlo. Sempre ens posava la supertesa de la tele, tot el que veiem era en català, el que passa que, clar, la meva mare a català no sabia, no l'utilitzava tampoc, i per això no ens parlava en català, perquè no sabia parlar-lo. I a casa parlàvem en castellà i en marroquí, en Darija, i el català fora de casa.
Al teu cas, crec que els teus pares sí que... que hi ha un punt de...
Sí, canvia moltes coses. Clar, amb els amics en general sempre ha sigut en català, tret d'alguns que sí que venien d'Espanya o que havíem començat a parlar en castellà, sempre hem parlat en castellà fins a un cert punt que jo vaig començar a fer el canvi, per això ja era més cap a l'adolescència. A casa sí que ha sigut sempre en castellà, menys quan ha arribat el meu padrastre, que va arribar l'any 2020, que jo ja el vaig dir directament que quan arribés a Catalunya només ve parlaria en català. I gràcies a això, doncs, l'entén, realment, i el meu germanastre, doncs, ha estat igual. Per la resta, tot en català, i em va gràcia el de la universitat, perquè jo no vaig començar a veure com el castellà tan normalitzat dins d'un espai acadèmic fins que no vaig arribar a la universitat, que era com el contrari, no? Jo era com, per què tanta gent parla castellà en vins i fa els treballs en castellà? Se'm fa super, super estrany.
És que si vens d'un entorn molt castellano parlant, la universitat et sembla molt catalana, clar, perquè a mi em va passar el mateix. En canvi, si és al revés, et sembla molt espanyola. Sí.
No, sí, jo me'n recordo que quan vaig sepitjar a la universitat, les primeres amigues que vaig fer parlaven, elles venien de cases que parlaven en català a casa seva, amb la seva família, era estès, entre elles parlaven en castellà. No, perquè potser una de les noies està acostumada a parlar el castellà i parlar el català perfectament, però de que una començava a parlar en castellà ja tothom parlava en castellà. I jo el català el vaig començar a utilitzar com una acció voluntària present, de dir, jo vull parlar el català perquè no l'he parlat mai i el vull parlar de Núria.
Clar, aquesta presa de consciència lingüística que expliqueu que els dos heu agafat, tu tens aquest acció a la universitat, tu expliques, i el meu padre ja vaig decidir que sempre en català, no? Com... Creieu que hi ha un punt d'inflexió i un moment que preneu consciència de la importància del català com a catalans d'origen migrant?
Sí, jo diria que tot comença certament amb el procés independentista també, una mica, perquè a l'any 2017 tu ja veus tota la realitat que hi ha, prens molta consciència, i més una persona que ja està, doncs, que era l'any 2017. Deuríem anar primer, segon de batxillerat, a punt de començar primer de ciències polítiques, doncs prens consciència de moltíssimes coses. I doncs veus que estàs en una nació oprimida i que una de les discriminacions primordials que es veu al dia a dia és el parlar el català. I això ja es pot veure fins i tot a Vic, en ciutats com a Vic. I un cop vaig arribar a Barcelona, veia que era una cosa més normal del dia a dia, també quan treballes cara al públic, encara que sigui a tu avió, com jo a vegades he treballat, ha passat de viure situacions molt, molt violentes per parlar català.
Sí, en el meu cas també va ser exactament en la mateixa època, sota les mateixes circumstàncies, també en la mateixa situació política, i clar, jo com que tenia una mica clar que volia, bueno, semblava que m'encaminaria cap al camí del dret, la carrera de dret, el meu pare em va dir, jo que hauries de prendre una mica de consciència política per després entendre el món. I clar, a classe no es parlava de política, potser hi havia els mateixos comentaris de sempre, però des de molt de prejudici i molt poc coneixement. Llavors, en aquest moment en el qual jo estic a batxillerat, començo a interessar-me per la política, per la situació per la qual estàvem passant en aquell moment com a país, aquí a Catalunya, i va ser així. O sigui, de sobte vaig tenir consciència sobre el català com a llengua i bueno, tot el top envoltant en la situació del 2017, l'1 d'octubre, després la sentència. Jo crec que sí, t'ajuda, i que també va coincidir que va ser el moment en què jo passo la diversitat. No.
Comentaves, si ho entes bé, situacions de violència pel fet de parlar català o de, no sé si violència, però incomoditat, situacions, sí. No sé molt bé a què et refereixes i si tu també n'has viscut, o ja no coses absolutament hostils ni res, sinó situacions incòmodes, situacions on constantment et canvien la llengua perquè et llegeixen com a migrant, no? Que... Tot això que us heu trobat a nivell d'experiència?
N'hi ha tantes, vull dir... Però podem començar per les primeres. Això de parlar... situacions d'incomoditat que les vivim tota la gent que parla català. Realment, cada dia, quan vas a una botiga, tu penses... O algun... Dius... Ja vas com amb aquesta cosa de... Ja he sentit que li parlo un altre castellà. Què passa si jo li parlo català? M'ho respondrà? No ho sé. Hauré de mantenir-ho, hauré de fer aquesta acció conscient o no? Però sí que ha passat vegades quan jo treballava un bon preu i venia gent a comprar i a vegades tu li demanaves alguna cosa, però tot i així, de males maneres et deien que li parlessis en castellà. Era com, vale, no. T'he dit bon dia, ja està, i què vol, però no passa res. I l'altra situació, que això evidentment la vivim molt, és que et canviïn la llengua. L'última vegada va ser que la setmana passada era una muntanya. Sí que era el cas que estava amb mi mare i el meu padrastre, que entes parlant en castellà i tal, i potser vam veure això. Que en un moment van venir els excursionistes i em van parlar mentre en català i em veure amb a mi dret que vam començar a parlar en castellà i va ser com, bueno, haver de fer aquesta cosa, no?, de mantenir el català fins que m'ho tornis a canviar. Fins i tot m'ha passat a l'Ajuntament de Vic de fer algun tràmit, que quan tenia jo NIE, la conversa començava en català i quan veien que tenia NIE, de cop i volta canviava el castellà i era com, no estic entenent la situació exactament. I, bueno, és que n'hi ha tantes, per tant...
Per part de l'administració, sí. I havent tu començat a parlar català i havent tingut...
Sí, sí,
en català,
de totes les situacions s'ha viscut, sí, i tu també alguna.
I tant. Sí, aquesta sempre passa, la que et canvien l'idioma. I a mi em passa especialment, clar, jo us no he dit també que de primeres jo puc passar per qualsevol de 5 anys. Dic una cara...
Sí,
fantàstica. I pues, de primeres no s'entén que jo sóc de família marroquina, o no és el primer que es pot percebre, però, clar, en el moment en què veuen el meu nom, cognom, DNI, etc. Ara tinc DNI, que per dir que tenia DNI, que és tot bo. I sempre apareix un penal mitjà. El de primeres comença a entrar en el castellà. A l'institut hi ha dos de fer l'esforç. I després veus que són persones que parlen en català perfectament i que segurament sigui la seva primera llengua, que no l'utilitzen perquè ells pensen que tu no hi parlaràs. I això acostuma a passar, no molt, és de passar sempre, gairebé.
Sí.
I però clar, jo jugo amb aquesta carta que jo puc passar una mica despercebuda i si sóc jo la que de primera es parla en català, acostuma a rebre el mateix feedback, no?
Es diu a vegades que és una mostra de racisme el fet de, per veure una persona que per el seu aspecte tenim com aquest pensament de no és d'aquí, canviem de llengua. Creieu que racisme, no sé si és la millor paraula per dir-ho, o què ho explica, no?
Fa uns anys vaig començar a buscar pis aquí a Barcelona per la feina i pels estudis, i en aquell moment hi havia més oferta que ara d'habitatge, de lloguer. El que sí que em trobava molt és que jo, amb una feina estable, amb uns ingressos recurrents, els meus pares també tenien nòmines bones, o sigui, suficients com per poder permetre'ns un lloguer i si feia falta m'avalessin. costava moltíssim creuar-ho. Hosti, i sempre els meus pares el que em deien era, saps què passa? Que és que deuen o mirar el becali taeri i pensaran, aquesta dona no ens pagarà lloguer. I aquí hi ha alguna mostra claríssima del racisme.
Clar, no, en aquest cas és molt evident.
Sí, molt evident. I quan passen el dia a dia de parlar amb la resta de la gent, doncs també és una mostra de racisme evident perquè tu saps que quan estan parlant amb tu i t'estan canviant la llengua, perquè en el moment que ells saben que tu no... que els teus orígens poden no ser aquí, es nota moltíssim que sobten. Perquè des d'un lloc paternalista, segurament, evidenciar que o pensant que no ets capaç de parlar la llengua o que no l'utilitzaràs perquè vens de fora, i llavors, doncs això, és un racisme interioritzat que està formalitzat.
Que potser té un punt ben intencionat, no? Però...
Bueno, un punt intencionat, però...
Bueno, bé, també des de com ho pensa la persona, sí, no? Segurament.
Que és una cosa que a mi, al llarg dels anys, com s'ha expandit una miqueta l'opinió sobre aquest aspecte del canvi de llengua, al principi em feia, evidentment, molta ràbia pel racisme implícit. Amb els anys, crec que he vist que hi ha com dues variants, no? Una que és, evidentment, racisme pur i dur, ja està, però... Crec que és les coses que trobes potser menys, perquè sí que sé que m'ha passat vegades que estic amb gent que sí que veus que no pots tenir com un lloc a popular o no, com a català, no? Però que és clarament català. També li parlen en castellà, aquesta persona, de primeres. I és una cosa que es diu diglòsia, que passa en aquest país. I, bueno, bé, no explicaré què és la diglòsia, però tota la repressió lingüística que ha hagut en aquest país ha portat això, no? I, clar, jo veig que ara sí que hi ha una part, a vegades, racista, però una altra part també d'aquesta poca autoestima, aquesta diglòsia que es té per defecte en general, en públic, que sí que passa sobretot en ciutats més grans, que no passa en pobles més petits, que ja la gent digués igual. Però jo crec que hi ha com aquestes dues variants, perquè això li han passat amics meus que també són clarament catalanoparlants i d'això també jo crec que li ha passat a molta gent aquí, que de cop i volta li parlen en castellà persones que són catalanoparlants les dues de tota la vida des que van néixer.
Si jo normalment parlo català i amb una persona que llegeixo de fora el canvio al castellà, un missatge de no formes part de la meva comunitat ni vull que en formis. No? Encara sí. Que no sigui potser de manera tan explícita i amb tanta intenció, però d'alguna manera t'estan donant aquest missatge. Clar, tu, Daniel, alguna vegada has parlat de la qüestió del privilegi lingüístic dels llatinoamericans. Explica una mica, perquè és un tema potser una mica controversial, però...
Sí, jo crec que aquí es tendeix... Bueno, aquí, he dit aquí per dir alguna cosa, dic que alguns grups, algunes persones tendeixen a parlar dels immigrants com si fossin un grup homogeni. Som immigrants i catalans, espanyols i punt, ja està. Dic, no, els immigrants som diferents entre tots, hi ha de molts tipus, diferents classes econòmiques, de diferents orígens, i canvia molt un magrebí, no és el mateix que un llatinoamericà. Potser en temes econòmics ens assemblarem moltíssim, en temes lingüístics canvia molt més. Clar, aquí venim amb un avantatge, els latinoamericans, que parlem la llengua franca, la llengua d'imposició, que és el castellà. I també que de hispanoparlants, sempre refereixo, sobretot la ciutat és un altre tema. Però vindria pas això. I sí que és cert que alhora és el grup que fa com molt activisme, però ho fa sempre en castellà, per algun motiu, activisme antiracista, però en castellà sempre, i a mi això em xoca, i després veig activistes que són, per exemple, són amics i fan defensa del català, i m'agradaria veure més en la comunitat llatinoamericana, però és que venim amb aquest privilegi, se li pot dir, sí. Podem estar econòmicament fotuts com tots, però no hi ha com aquesta sensació intenció o voluntat de formar part del país que t'està acollint perquè penses que és Espanya, per tant, ja sé l'idioma d'aquí perquè m'he d'esforçar més. Crec que amb això, amb els magrebins, a part de rebre més racisme, crec que fan aquest esforç extra més per aprendre la llengua perquè estan com més acostumats, no?, a parlar més llengües.
Estàs d'acord?
Estic totalment d'acord. Res a afegir.
Clar, com s'hauria d'intentar revertir això, de fer aquesta pedagogia, de canviar aquesta idea d'Espanya com la madre pàtria, que entenc que no la té tothom, però que encara ja sembla com aquest...
Jo crec que això ja és una... Bueno, ja a l'Amèrica s'està veient que aquesta idea ja s'està dividint bastant entre dretes i esquerres. Les esquerres ho tenen molt clar, que el paper d'Espanya, mentre que les dretes fan més aquest joc, no?, de Madrid, Ayuso, de tots som hispans, visca la hispanitat. Això passa sobretot en països que sociològicament ha sigut de dretes molts anys, com per exemple el meu, que fins ara no han començat a canviar. com revertir-ho. Jo crec que aprofitant aquestes coses, aquestes discriminacions al final que patim per ser lletroamericans, crec que realment podem aprofitar-ho per també dir aquí també estem patint certes coses, no el mateix, però també estem patint coses per el mateix. O també vindria a ser el mateix. Allà la gent està molt orgullosa de les llengües indígenes, però ningú en parla cap ni una. Però llavors aquí està molt en contra d'Espanya, la monarquia, però ara ho fan tot en castellà i és com no te n'adones que això és una miqueta hipòcrita per part teva. Jo crec que és una mica això, no? Veure la gent qui està més... Primer, que sigui algú que sigui coherent, no? Una miqueta que no sigui molt extremista i fer-li entendre que la seva llengua d'aquí és la d'imposició i que el català realment, que no és aquest discurs que s'està imposant, sinó al contrari, és una llengua que no és minoritària, és que està sent minoritzada, que és diferent. Hi ha molts parlants de català. Per tant, jo crec que és aquesta feina. També la feina de fer-la útil, però bueno, això és un altre tema més llarg.
Fer-la útil també perquè sigui aquesta eina de cohesió social, d'integració per les persones migrants, no? I això sempre es diu, no? Com fer-ho si tothom t'està canviant al castellà, si a part no tens accés a cursos de català, que és un altre problema que hi ha, no? Què creieu que està fallant a l'hora d'integrar en la qüestió de la llengua els migrants?
És que saps què passa? Jo sempre he pensat que el problema el tenim abans fins i tot que arribi la immigració.
Abans.
De parlar d'immigració. Vull dir, al final ha sigut un fenomen que s'ha desenvolupat al llarg de molts segles de repressió per de l'estat espanyol i els efectes es deuen a dia d'avui en el sentit que aquí a Catalunya el català està rellevat en segon plànol, el castellà és la llengua primera i llavors la gent que viu aquí a Catalunya, més enllà de la gent que ha parlat la llengua tota la seva vida, a banda també del fet que es canviï de llengua i que sigui una cosa que hem normalitzat, també tenim un més enllà també del complex d'inferioritat del que sempre parlen, que sempre ens pensem inferiors als catalans, perquè, bueno, també per això, perquè hem patit molts anys de repressió. Clar, jo crec que a part de tot això, el que passa és que com que a Catalunya, a dia d'avui, la gent d'aquí està... Hi ha una certa mentalitat i una certa socialització ja preestablerta, el català ja pateix amb aquesta preestabilització, aquesta preconfiguració que ja existia. No? I llavors, pues, òbviament, es fa més evident i s'accentua amb la immigració que ve de fora, no? perquè ens trobem que hem de fer una tasca extra de que aquesta gent també parli el català perquè nosaltres ja l'estàvem perdent abans que arribéssim.
Ah.
No? I llavors, hem de pensar primer què és el que podem fer nosaltres des d'aquí, no? I després, com ho podem fer i com podem aprofitar fins i tot que el català ja... Això, com aprofitant que ve tota aquesta gent de fora, com estendre també l'ús del català a partir d'aquí, no? I que se sentin benvinguts amb la nostra cultura, amb aquesta identitat catalana i amb aquesta llengua, no? És un esforç individual que s'ha de fer i és un esforç col·lectiu també de seguir lluitant i fer activisme per la llengua i per les nostres tradicions com a catalans. I després, pues, a partir d'aquí ja tenim un punt de partida i amb els que venen de fora ajudar-los, no? I ells també podran fer el seu esforç, sempre que sentim que no hi ha una barrera entre els que hi ha aquí i els que venen de fora, no? Que és una cosa que estem fent, estem posant una barrera i no els estem fent sentir.
Aquesta barrera com l'estem posant? A part del tema del català, parlo ja en general d'altres temes. Com, perquè tu has parlat moltes vegades d'aquesta cosa de tractar l'immigrant com l'altre, com l'alteritat. Què fem per deixar de fer-ho així?
El racisme. O sigui, des del racisme estem posant aquesta barrera, no? Des del dir, aquesta gent ve de fora per robar menjar els nostres recursos i que venen aquí per no treballar, per no pencar, per no prendre la llengua, i és des d'aquest racisme que tenim nosaltres també integrat que no els estem permetent que arribin aquí, que se sentin acollits, no? En el moment, jo crec que en el moment en què una persona arriba de fora i se sent que hi ha una societat que l'està acollint i que vol que participi activament d'aquesta societat, jo crec que per aquesta persona serà molt més fàcil acabar participant d'aquesta societat que no faci aquesta barrera prèvia, no? I és una qüestió que més enllà del català i com a identitat catalana, pues, traspassa unes altres tota una sèrie d'elements que tenen més a veure amb això, amb com entenem nosaltres que són la gent que ve de fora i els nostres prejudicis que tenim com aquesta gent que ve de fora.
De fet, crec que els dos ho heu dit alguna vegada, que les vostres famílies han integrat, han conservat coses del país d'origen i han integrat a coses d'aquí, no? O no sé si integrat o d'alguna manera les han fet seves. Ho dic perquè moltes vegades quan pensem en integració sembla que qui hagi de venir ho ha de fer tot com ho fem aquí, que un català que parla català no pugui fer el ramadà. Com es pot fer aquest híbrid que vosaltres heu viscut de manera natural, orgànica i que no és cap drama?
És això, jo crec que és superorgànic, això sense que te n'adonis es va posar en el teu dia a dia. És això, jo porto a la meva parella una de la casa que escolti la cumbia colombiana mentre jo després me'n vaig el 26 a Sant Esteve amb la família. I també a casa, casa pel tema llengua, no? Ja ho he dit, però potser tema cuina és el més senzill, tema música també. Jo crec que és una cosa molt, molt, molt orgànica. Tema religió ja és diferent, perquè, clar, a mi casa no som pas religiosos, i si és el meu pare és catòlic, per tant, aquí no canvia res. De fet, ha sigut un input fàcil perquè puguin anar a una església i escoltar una missa en català, cosa que està bé, també. Per tant, jo crec que és superorgànic i integració no vol dir assimilació, no pas. De fet, crec que això, si passes, no m'ho he trobat mai i seria una pena, no?, que passés. Vull dir, t'estaries perdent coses bones del teu lloc d'origen i també t'estàs perdent coses bones del lloc on estàs vivint ara.
Sí, sempre que estiguem sempre penalitzant la riquesa cultural. Vull dir, és preciós que hi hagi gent de fora que pugui aportar també el seu punt de vista, que pugui conèixer la resta de la gent, la seva cultura, les seves tradicions, i en el punt en què hi ha aquesta confluència de tradicions i de cultures, com a persones ens enriquim. I sembla que sigui una cosa que hagués d'estar... No l'hauríem ni de tenir present, com que són les seves cultures, són les seves tradicions, i nosaltres no hi hem d'entrar, no? Jo crec que aquesta part de compartir és molt important, molt interessant, i a casa meva, doncs, sí, és veritat, els meus pares són musulmans, a casa meva sempre hem seguit les tradicions musulmanes, el ramadà, el dia del xai, però és que a la vegada també fèiem els reis, fèiem el Pare Noel quan érem petites, i és mai hi ha hagut aquest impediment, no? Perquè els meus pares també sempre han entès que en el moment en què ells fan una pasta cap a un país nou, serà impossible no acabar-se tocant, esquitxant de les cultures dels altres, no? I en aquest sentit sempre s'han donat per benvinguts. Sí que és veritat que això també depèn per la família, sí que la família és diferent, però jo vull pensar que des del coneixement propi, des de l'experiència pròpia, que jo vinc del col·le de Badalona i al meu col·le, a la meva classe, també hi havia moltes famílies musulmanes, i jo crec que mai hi ha hagut com aquest sentiment de dir i ens agraden les seves tradicions, les seves cultures, al contrari, sempre hi ha hagut molt aquest respecte que sembla que tothom vol de veure que no existeix aquest respecte, però i fins i tot des de la religió, vull dir que la pròpia religió el que diu és que has de respectar les religions dels altres, no?
Com l'hem de tractar aquest tema sense deixar de ser crítics, no? Perquè és veritat que a vegades certes formes de religió o certs discursos doncs poden xocar amb valors que aquí teniu, consensos que aquí tenim molt clars.
Podem criticar una cosa sense haver de generalitzar ni atacar tot un conjunt de coses ni un sistema de creences ni tal. Jo puc criticar llatinoamericans que no s'integren o que practiquen catalanofòbia sense criticar-los perquè són immigrants i llatinoamericans. No.
Clar.
S'ha de buscar la forma. Jo crec que igual pot passar.
Hi ha una religió igual, no?
Hi ha una religió. Clar. Passarà igual.
Una cosa important de la religió, o almenys de les abrahàmiques, no? La jueva, la cristiana i la musulmana, és que se suposa que són religions germanes i que pues, per nosaltres els musulmans un cristià és igual de mereixedor del cel com un jueu o com un musulmà, no? I que aquí es pensen que és el contrari, que nosaltres creiem que l'islam és l'única religió verdadera i que trepitja tota la resta i no és així, no? Llavors jo crec que si realment et pares a parlar amb algú creient, activament creient, el que t'acabaré dient és jo entenc perfectament des d'on parteixes, respecto el que creus tu,
però jo la meva religió és la meva religió i jo faig el meu dia a dia a partir d'aquí, però és que igual que la gent que creu en l'horòscop o que creu en altres coses, tots volem creure en alguna cosa, no? I hi ha persones que porten la religió en les accions de cada dia, no? I,
bueno. No sé si quan dius això o expliques això, des del punt d'estar amb el tema del vel, per exemple.
Sí.
Suposo que són sí. Mesos que s'insisteix, no?
Sí,
sí. I també crec que el tema, la qüestió del vel sempre ha sigut el conflicte més gran que he tingut jo també a casa meva. La meva mare mai ha portat el vel, el va començar a portar fa uns anys i jo noto molt la diferència entre quan no portava el vel que quan l'ha portat ella seguia estant creient, que passa que ara el que ha canviat és que ara és visiblement creient, no? I el tracte que ha rebut la meva mare és molt diferent ara que abans, no? I jo crec que això és també per la por que té la gent i per la poca acceptació que té la gent, com sembla que una dona que porti vel sigui una dona inferior que ha d'acatar ordres de casa i que no, és, que no gaudeix dels mateixos drets ni respectes que qualsevol altra dona, no? Dintre la religió, qualsevol altra persona, home, a la religió, i no és així. No és gens així, el que passa que, clar, és un element cultural també, i jo crec que el que ha acabat aprenent és que cada dona ha de ser conscient de les seves decisions i la dona que vulgui portar vel, sempre que ho hagi fet des de la voluntat i des de la consciència, no tinc cap mena de problema i jo no haig de ser la persona que estigui amb si porta vel o no porta vel, no? I sembla que tothom vulgui prendre la decisió per la resta i dir, no, com que jo penso que el vel el que fa és oprimir-te davant dels homes, doncs t'haig de dir que no. Llavors és un debat que sempre he tingut, avui a dia encara no l'he acabat de resoldre, l'únic que sé és que a casa meva la meva mare se l'ha tractat molt diferent quan no ha portat el vel que quan l'ha portat. I això ja és un toc d'atenció.
Clar, hi ha aquest tema de, deia com s'instrumentalitza, no? Sembla que sobretot l'extrema dreta espanyola fa aquesta diferència de posar el foc en l'islam, d'aquesta islamofòbia, i en canvi, com deies, Daniel, els llatinoamericans sembla que no he posat tant el focus, és a dir, una extrema dreta molt centrada només en l'islam, no? Com ho veieu, això, aquesta espècie d'estratègia d'uns immigrants bons i uns dolents, aquesta divisió...
És una estratègia electoral,
uh-huh.
Però de manual estratègia a l'electoral, perquè tu veus on pot guanyar vots X persona i saps exactament a què votarà. Els immigrants americans hi ha molts acords bilaterals per poder votar eleccions municipals, per exemple. No sé si passa el mateix en certs països del nord d'Àfrica. Crec que no tots tenen acords bilaterals per poder ni tots dos votar en eleccions municipals. I sobretot és això, la implicació política que tindrà americans sobre que és un grup bastant extens de persones ocupades en llengua. Jo crec que per ells és una eina fàcil. Poden també lligar els països, clar, potser a Marroc no passa, no pots lligar experiències respecte a una monarquia d'allà amb experiència aquí, en canvi aquí sí que el que pots fer és com si dir-li als veneçolans que si el seu país és així, doncs no volen que Espanya sigui igual. Jo crec que al final és una estratègia electoral i no vol dir que els llibres no pateixin racisme, em pateixen igual perquè també vivim en comunes, també vivim totalment en guetos, en barris, també pateixen pobresa infantil, també menja només dos àpats al dia, vol dir la pobresa la patirem igual. L'únic que no patirem, no conec a cap americà musulmà, però no patirem islamofòbia, però la resta vindria a ser el mateix. Però és molt més fàcil aconseguir vots d'ells que no pas del teu grup. Ja està.
És el recurs fàcil, la religió sempre ha sigut i sempre estarà. I no sé, jo crec que també hem de saber diferenciar entre fins a quin punt és una qüestió de pobresa, fins a quin punt és una qüestió de religió o creences ideològiques, no?, en aquest sentit. I llavors, clar, nosaltres el que estem acostumats aquí és que sempre l'atac sigui a unes persones musulmans i venen aquí a imposar les seves religions i volen que tothom faci el ramadà i que tothom mati el xai i etcètera, etcètera, no? I que totes les dones es posin el vel, recuperant el que dèiem abans. I perquè és el recurs fàcil, és el recurs des del desconeixement, és el més utilitzat històricament, el conflicte entre religions i també el que fa és posar com aquest, aquest llençol a sobre del problema real que és la pobresa, no? Que tenim un problema de pobresa en aquest país que no volem tractar directament, no? I doncs, és que és molt fàcil culpar el que és diferent a tu, en comptes d'acceptar responsabilitats, no? Polítiques, i dir aquí hi ha un problema que va més enllà de la religió.
De visibilitzar la qüestió de classe. Va?
Exacte.
De sí, fet, és bastant més que i tot. O sigui, tota aquesta utilització de l'extrema dreta de certes coses com el feminisme per atacar l'islam, cosa que és curiosa perquè després són els primers que no estaran a favor de certes polítiques realment de gènere. A l'igual amb el moviment LGTBI, que el mateix diuen que perquè donen suport a Palestina, que allà es maten els gais i no sé què, quan ves primer que és mentida i segon que ells són els primers també en ser homòfobs. Mullers, és bastant mesquí i és hipòcrita. I el mateix, igualment passa amb la llengua. Se'ns culpa d'un problema que sincerament no va néixer amb nosaltres, sinó que va néixer fa 300 anys.
Clar, de culpar els immigrants del fet que es parli menys català, no? Com si el problema el tinguéssim aquí de base.
Sí.
Clar. No, sí que és veritat que hi ha com aquests arguments de, clar, però si venen molts immigrants i no tenim eines, tenim un estat, ens costarà molt, però bueno.
Però és que això és una obvietat que pots parlar-lo tranquil·lament de, vale, tenim aquestes eines, aquests recursos, hi ha molta gent, com ho fem per treballar aquesta realitat? No, és directament atacar i proposar coses que tampoc poden fer. Parlant de deportacions, no les faran. Per tant,
precisament perquè tampoc tens un estat. És a
per
dir,
tant, treballem amb el que tenim davant abans de posar-nos a quitar-nos els plats pel cap, perquè és una estratègia. És fer-li, com jo dic, el joc fàcil a Espanya abans de no fer res. Ja està, és això.
Super d'acord. Mm-hmm. Sempre acabem amb un joc, un dilema, una pregunta oberta. Avui com és un tema una mica delicat. No volia banalitzar tampoc amb la cosa i no serà ni un joc, ni un dilema, ni res d'això, però sempre us volia preguntar, potser ja més o menys ho heu explicat, però quina ha estat la situació de microracisme, sí, microracisme, crec que ho hauríem de dir així, més surrealista que us heu trobat, en el sentit de no una forma de racisme bèstia o molt greu, sinó una persona ben intencionada o amb cert paternalisme, us ha dit algun comentari, una cosa fora de lloc, o inclús una mica de gràcia, ha intentat ser antiracistes amb mi i han aconseguit tot el contrari. Algunes les heu dites ja, No sé si se recordeix alguna més.
La universal deu ser lo de que ve que parles català o,
sí.
O això de... O... No sembles tal, no sembles colombià, que és com exactament què vol dir ser colombià per a tu. No ho sé exactament. Aquestes són les que són com ben intencionades, però que et deixen pensant, no pots atacar aquesta persona perquè realment t'ho està dient amb bona intenció, però alhora està fent racisme, per tant és com... Com li ensenyo, no? Que això està malament.
Clar, a mi m'ho diuen al revés. A mi em diuen no sembles, que no siguis català. Ah, no, bueno, sí, és el mateix.
És el mateix.
Bueno,
ho diuen sí. Com Gerard, però si vinés el
clar, mateix. És que et poden dir no sembles d'aquí, que ja és problemàtic, o sembles d'aquí.
Exacte.
No?
Sí. I que s'ho prengui que jo els digui no sóc catalana. Ai, doncs... Clar, perquè hi ha com aquesta part també de quan no em coneixen com a l'Òmnia que parla en català a fora de casa... quan em coneixen com l'Òmnia del Marroc amb els meus pares, no? I que parlo en marroquí o cap a... Llavors és com... també és molt catalana. Llavors em diuen tot el contrari, no? De dir... com aquesta doble vara de dir que els d'aquí no em conceben com una persona de fora i els allà em conceben com una persona de fora, també. O sigui, jo al Marroc soc la catalana, soc l'espanyola, entre cometes, i quan estic aquí no em consideren com que jo pugui ser marroquina.
De fet, això passa també a Amèrica, i no dic quan vaig a viatge, que és com lo curiós que has perdut l'accent i et diuen, ah, ja no ets d'aquí, no? No, et parlo de gent d'aquí, ja americans que són racistes directament, catalanòfobs, que et diuen, ja et creus català, perquè parles català, no sé què, coses així, si és com...
T'han assimilat una mica.
Sí, no, et vindrien de forma molt paternalista dir-te que per haver après la llengua d'aquí, haver dotat pues, part de la identitat catalana, no ets menys d'altre país, i això m'ho trobo, per això a mi em costa a vegades els certs ambients americans per aquest aspecte, perquè em sento bastant també jutjat per ells, també passa. És aquesta cosa, qüestionar, adoptes dues identitats però al final et quedes una mica mitja de les dues, no? I no acabes de tenir cap ninguna.
Doncs ho deixem aquí amb això, moltíssimes gràcies, ara parlarem off the record amb el públic perquè no hi hagi vergonya, censura, si algú vol preguntar el que sigui. I moltíssimes gràcies. Yes. Pels que ens seguiu des de les vostres pantalles, ho deixem aquí. Ja sabeu que si voleu venir aquí a petar la xerrada, fer xarxa, preguntar, podeu fer-vos subscriptors de VilaWeb 30, que és una subscripció exclusiva pels nascuts als 90, que dona accés a les avantatges habituals d'un subscriptor, com uns descomptes que, repeteixo sempre, estan molt bé, i altres avantatges, com per exemple venir aquí i dir-hi la vostra. Moltíssimes gràcies i fins una altra.